Mallorca per la llengua, Maria Mayans al seu Parlament a la plaça d'Espanya. I finalment, en esports i ràpidament, derrota dels tres participants illencs a la primera federació de bàsquet. El Menorca ha perdut de 18 punts a la pista del Guipúscoa. Mateixa diferència en la derrota a Palma del Fiwi contra el líder a Corunya. I ara s'haurà de jugar a la permanència contra el Palmer, que també ha perdut a la pista de l'Estudiantes, que és quart només de 3 punts. El derbi palmesà serà divendres a les 9 del vespre. I en futbol de primera federació, la Unió Esportiva Eivissa ha guanyat per 4-0 el Sant Luqueño de Cádiz i et situa així 5 punts per damunt del descens. Fins aquí les notícies de les 9. Tornem a les 10. Fins després.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio. L'emissió es pot veure interrompuda en uns minuts.
Aviseu l'equip de guàrdia!
S'activa protocol d'emergència. Es prepara una selecció d'informació útil, consells, bocins d'història, moments emesos a la ràdio pública. Comença Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz.
Has sentit xerrar mai de ses creus de terme?
Així és per l'ancià.
Si no és així, te recomanem que no te perdis ni mitja de l'entrevista feta entre avui i demà a Rosa Planes.
Play.
El meu poble té una plaça de records. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom. Que ballen nens petits, senyores i senyors. Ballen lluny els que avui ja no hi són. I entre les llums i el fum, ai, balla el nen que vaig ser jo. I enmig de la nit, d'envolta la plaça, tot és com ahir. Aquí el temps no passa, enmig de la nit. T'envolta la plaça com quan érem petits. Quan érem petits, queda't avui a casa.
Per al programa d'avui hem escollit la paraula terme, que és la fita que assenyala els límits d'una extensió, com també la porció de territori limitada, especialment la sotmesa a l'autoritat d'un ajuntament.
La carta de la independència que els ha cedit l'Ajuntament de Sineu als lloritans els ha servit per commemorar una data històrica. Fa 100 anys, Lloret es va independitzar administrativament de la vila de Sineu.
Per molt motiu per nosaltres, perquè 100 anys d'independència, jo no ho havia viscut mai, i la veritat és que me fa molta il·lusió.
Hi ha molt d'esperit lloretà i és un dia memorable avui, eh?
Per nosaltres és un dia important perquè, vulguis o no, sempre ser independent és molt important.
La voluntat d'independència per part de Llorito respecte de Sineu la podem ja intuir a partir del segle XVIII.
I enmig de la nit, d'envolta la plaça, tot és com ahir. Aquí el temps no passa, enmig de la nit, d'envolta la plaça com quan érem petits, com quan érem petits. La vida balla descalça.
En 2025, 4 municipis de Mallorca varen commemorar els 100 anys de la seva independència. Varen ser Lloret de Vistalegre, Mancor de la Vall, Ses Salines i Consell. D'aquest darrer municipi de Consell en parlàrem amb en Ramon Miquel Vaques Company, professor d'Història, i és un exemple del que va passar aquell any.
Bé, bàsicament, l'inici de Consell vendria a ser ja en època romana, perquè era un punt d'enclavament de connexió entre Palma, l'antiga ciutat de Palma i la ciutat de Palència, d'Alcúdia, i ja d'aquest moment, bé, d'aquest moment no, sinó posterior, ja s'han trobat d'època paleocristiana, dues làpides i dos sarcòfags, a la possessió de Mainau, que Mainau ve a ser el nucli original de població a Consell. El que ve a ser el topònim, n'hi ha que diuen que ve de l'època romana, de Concilium, i l'altre és del domini musulmà, que era una alqueria coneguda com Conxell o Cutxell, és a dir, un poquet anterior a la conquesta catalana. La conquesta catalana, i posteriorment amb el llibre del repartiment del rei en Jaume a l'any 1232, l'alqueria de Consell, que era l'alqueria musulmana, està dins el districte de Cana Rossa, i tot aquest districte de Cana Rossa és venut, donat a les Montcades, la família de Montcada, que eren vescomtes de Bearn, i després passa en el bisbat de Barcelona, i més tard el bisbe Berenguer de Palau, que era bisbe de Barcelona, el cedeix a altres pobladors catalans que havien, o descendents que havien ajudat a la conquesta. I ja amb ordenacions del rei Jaume II, l'any 1300, passa a la categoria de lloc, perquè a l'Aró se li dona el títol de vila, mentre que Consell només rep la categoria de lloc, és a dir, independència administrativa de l'Aró, que era la vila. I se'l reconeix com un petit nucli de cases. En el segle VII s'havia constituït un oratori. Després, en el segle XVIII, passa a aquest oratori que estava dedicat a Nostra Senyora de la Visitació, passa a en el tit a Vicaria in Capite, i el 1913 passa a parròquia. És a dir, ja tenim un procés, diguem, religiós en l'Església, que passa d'oratori a la parròquia, a principis del segle XX, i després també, ja durant el segle XIX, en la construcció de l'Estat liberal, ja hi comença a haver moviments municipalistes. Per exemple, en el trienni liberal ja se sap que hi va haver certs moviments, diguem, de segregació municipal. No se sap si se va aconseguir o no la independència, i sí que se sap, però, que hi va haver ja, se va traçar el que és la partió de terme en el camí de Rigues. Entre l'Aró i Consell se fa en aquest camí de Riguer, però no se sap si s'oficialitza o no s'oficialitza, perquè després hi ha una restauració de l'absolutisme i, per tant, tot això queda en stand-by, bàsicament, no? I no se recupera fins a final del segle XIX i principis del XX. Sí que és vera que, com que s'estableix que els nou municipis han de tenir més de 1.000 habitants, sí que se sap que a principis del segle XX Consell ja té més de 1.000 habitants. I, clar, ja hi ha tot un moviment associatiu en el poble, a principis del segle XX, diversos sindicats, se crea també el primer club de futbol, que l'any 1908, que és el Joventut Mariana, i després se converteix en CD Consell, i a més els habitants s'han de desplaçar per tots els processos administratius a l'Aró. Clar, ja hi ha aquesta dificultat afegida, i tot això fa que Antoni Barceló García de Paredes, que era un personatge important dins lo que és la vila de Consell, juntament amb un dels mestres, que seria Bartomeu Ordines, que després serà el futur primer batle, promouen tot aquest procés de segregació municipal. No deixis de caminar.
Les creus de terme durant segles han donat la benvinguda als caminants. Encara en queden en el paisatge de les illes, però segurament han perdut la seva funció, que no la seva bellesa. En xerram tot d'una en Rosa Planes. Ella és investigadora, historiadora i membre de la Junta de Govern de l'entitat Arca. No deixis de caminar avançant aquí i allà, dins teu parla. Rosa Planes, escriptora, filòloga, membre de l'entitat Arca, com estàs? Benvinguda entre avui i demà.
Hola, benvinguda a tu, a la conversació que començant.
Molt bé, i de moltes ganes. Mira, avui hem triat la paraula terme com a eix conductor d'aquest programa, paraula polisèmica, que vol dir, entre altres coses, fita. I m'imagino que aquesta definició té molt a veure Ses creus de terme. Com explicam que són ses creus de terme per qui no les té ara mateix en el cap?
Efectivament, la paraula terme el que vol dir és que està marcant un espai. Són divisòries, són símbols d'una divisòria. I també la creu de terme també podia indicar, a part d'aquests espais, camins cap a centres importants. Uh-huh. Terme és una funció senyalitzadora. Uh-huh. És com avui en dia, quan posam un rètol a una botiga o se posa un rètol a la carretera, és la mateixa funció. Per tant, és aquesta indicació de que estàs en camí o que estàs entrant-te o que arribam a qualque lloc.
Val, val. Important, a una època determinada, no? Marcar, ara entram en el terme o a la zona d'establiments o de campos.
Exacte.
O de sí. Llucmajor, no? I aquesta funció que feien, diries que s'ha mantingut en certa forma? Segueixen marcant aquests límits, aquesta entrada, o ara són més bé elements patrimonials, entre cometes, decoratius?
Bé, jo crec que avui en dia aquesta funció l'han perduda, tret de creus molt assenyalades, com pugui ser la creu de Lluc, o creus que estan a un santuari reconegut, però les que estaven a carreteres, camins, aquestes evidentment han perdut el seu antic significat. Però algunes, aquestes creus, eren d'origen antiquíssim, perquè les creus també no tan sols senyalaven això, sinó que a vegades estaven a cruïlles de camins, a cruïlles d'espais que no eren espais de ningú. I això, hi havia una superstició en tot aquest tema, perquè se pensaven, així com també se pensaven que damunt els ponts el dimoni s'hi passejava, a les cruïlles de camins el dimoni també te venia a cercar. Això era una creença, una superstició que fins pràcticament al segle XIX se va creure i se va mantenir. Sí. Per això hi havia aquest sentit màgic de la creu, també. Que això, si viatjam a Galícia o viatjam a Irlanda, allà on els han respectades i encara se mantenen bastant bé patrimonialment parlant, trobarem que hi ha totes aquestes creus a llocs que a vegades no responen únicament en aquesta funció de senyalitzadores que hem indicat abans, sinó que tenen un significat màgic.
Per tant, també les poden situar en el seu origen fora del cristianisme, no? No tenen necessàriament un origen cristià, que podríem pensar aquí, no?, amb aquestes creus.
Sí, són a vegades llocs pagans, com tu dius, que s'han cristianitzat. O sigui, els llocs és el mateix, hi havia, a lo millor, allà un altre tipus de culte, i el cristianisme moltes vegades el que ha fet és substituir per la creu, substitueix a lo millor una pedra, una làpida, un monòlit, algun senyal de tipus màgic que ha estat substituït per la creu que cristianitza.
Perfecte. I quines destacaries de les que estan dempeu que te criïn l'atenció pel seu valor, per la seva importància, per qui on estan?
Sí, mira, encara sortosament en queden algunes. Bartomeu Ferrà, per exemple, a final del segle XIX, que va ser el primer que va fer un intent d'inventari de totes les creus de Mallorca, i els va estudiar, i com en aquella època encara no hi havia la fotografia com hi ha avui, els va dibuixar. Ell va dir que la creu, clar, era una qüestió, conservar-les era una qüestió de patrimoni, de patrimoni artístic, perquè són artístiques, la majoria, perquè estan esculpides, i també de patrimoni històric i també de camins, perquè el que hem dit abans, senyalaven camins, antics camins. Avui en dia en queden, Per exemple, me referiré, a un, si t'assembla, a unes quantes de Palma. Per exemple, a la parròquia de Sant Eulari, a la plaça hi havia una creu. Per què hi havia una creu? Perquè la plaça de Sant Eulari era un antic cementeri. Quan se va eliminar el cementeri i se va fer la plaça, se va agafar la creu i se va posar en el cantó del carrer Morell. Encara avui, si alçam el cap, quan anem cap en direcció carrer Morell, veurem que hi ha una creu. I aquesta creu, com dic, estava en, a la plaça. Això també és interessant de saber que moltes vegades hi ha hagut... les creus s'han mogut. S'han mogut d'on eren originalment. A la porta del camp, en el final de les avingudes, tenim també una creu bastant interessant. Aquesta és relativament moderna, de l'any 1864, però aquesta creu segurament substituïa una creu més antiga, que també passava. O sigui, la més antiga, per bo que fos, que ja se desfeia i se substituïa per una altra. També tenim la famosa creu del Virrei, que està a les avingudes, de vora la plaça d'Espanya, que és de l'any 1645 i que rememora la caiguda del virrei que va morir per una... se va precipitar per la murada i se va matar, anava a cavall i va caure per la murada i se va fer aquesta creu commemorativa. La creu ara està en el lloc que tampoc no estava, vull dir, s'ha mogut un parell de vegades, però estava entre el que era la porta pintada i la porta de Sant Antoni. Per tant, no se sap exactament el punt, però estava a la murada. Quan saben les avingudes, substitueixen el que era la murada i l'han col·locada ja més o menys per on estava. Després també tenim, per exemple, Sant Magí, que és Santa Catalina, també hi ha una creu, però aquesta creu també era de cementeri, perquè tots els cementeris catòlics, si tu coneixes alguns de Mallorca, veureu que hi ha una creu, perquè la creu se solia posar en el centre del cementeri. Si desapareixia el cementeri parroquial, que abans d'enterrar en els cementeris municipals la gent s'enterrava a les parròquies, quan se tancaven aquests cementeris o deixaven de funcionar, agafaven la creu i la deixaven per la zona. Després n'hi ha moltes de desaparegudes, perquè, per exemple, la que anava en el convent de Jesús, hi havia una creu, perquè la creu indicava el camí, com que estava extramurs, és a dir, estava fora del que era el centre circuit per la muralla, aquest convent, evidentment, tenia un camí, i aquest camí estava assenyalat, com a mínim, per una creu. També el camí d'establiments, també tenia una creu, el camí de Vall de Mosa, que tenia a la bifurcació en el convent de la Real, hi havia una creu, hi ha una creu que duia en el camí de la Real, una creu que també s'ha mogut, que no està ni... estava bastant... estava situada a una altra banda, a més tenia una grada, i era, en fi, quan se va fer el projecte de Sant Espasa, aquesta creu se va moure del seu lloc original. Després tenim la creu de Chorrigo, camí del Gaire, a la carretera d'Inca també n'hi havia, a la carretera de Manacor, a la cruïlla de camins entre Llucmajor i Portitxol, després a Randa... o sigui, la creu era molt habitual fins en el segle XIX, en què els plans urbanístics comencen a modificar les estructures antigues i les creus, desgraciadament, pateixen també aquesta reconversió falsament modernista que s'acarrega a vegades els passats, història i sant.
S'esvaeixen camins que hem de fer sols.
Perquè tenim totes aquestes creus que, per lo que dius, més o manco segles 16-17, no? 15-16-17, 18, més o manco mos estàvem moguent per tots aquests segles. Que, per cert, han fet la consulta en el Consell de Mallorca sobre quin era el grau de protecció d'aquestes creus que encara existeixen i mos han dit textualment que estan totes inventariades, que estan totes declarades bé d'interès cultural i que, a més, estan dins els catàlegs municipals gaudint de la màxima protecció. Això és el que ens han dit des del Departament de Cultura del Consell de Mallorca. I Rosa, continuem xerrant, però ja han d'anar acabant. Diries que, diries que aquestes creus també posen de rellevància l'ofici dels artesans de la pedra?
Clar, clar que sí, això sí és importantíssim. Aquí, a Mallorca, és una cosa que també, per desgràcia, s'ha perdut. Aquí hi havia uns artesans de la pedra extraordinaris, extraordinaris. Hi havia una pedra boníssima, la pedra de Gueldén, la pedra de Santanyí, la pedra de Porre... En fi, hi havia una pedra molt bona que se treballava molt bé. Hi havia uns picapedrers, però no un picapedrer sense... gent d'ofici que treballava molt bé la pedra i que eren verdaders artistes. Tot això, com dic, s'ha anat perdent i avui, tant de bo, encara existeixen els que fan les parets seques, que això és també és una forma, una forma d'artesania artística, sí, sí, sí. I que tot això que s'ha perdut, però que ha existit i que, a més, reconeguda, no tan sols perquè ho digui jo o perquè ho digui algú, sinó a nivell, fins i tot, a nivell internacional, sí, sí. Que s'ha conegut la pedra de Mallorca i el treball dels artesans de la pedra mallorquins.
Totalment. Idò, ara, cada vegada que passeu per una creu de terme, o si hi passeu habitualment i no hi paràveu atenció, ara ho heu de fer. Després de totes aquestes explicacions que ens ha donat na Rosa Planes, filòloga, escriptora, investigadora i membre de la Junta de Govern de l'entitat Arca. Moltíssimes gràcies, Rosa. Avui la paraula terme ens ha duit fins a aquesta figura que enteníem que també hem de posar en valor des de la ràdio pública. Gràcies, Rosa.
Amb molt de gust i gràcies a vosaltres.
Si t'agraden aquest tipus d'entrevista, entra avui i demà a Mat de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Surt a passejar. De llibertat. L'arc de Sant Martí avui no sortirà, restarà al teu cap. Sempre s'ho creu tot, tot no és veritat. És com fer l'amor sota els ulls d'un sant. Va creure tot, però és que les mentides són altres veritats. I et vestiràs de dol, i ploraràs sota la creu. I et vestiràs de dol, per fer un boig un innocent. Els ulls tapats. Tots els vents del món es van trobar bufant dins del seu cap. I et vestiràs de dol i ploraràs sota la creu. I et vestiràs de dol. Vestiràs de dol i ploraràs sota la creu. I et vestiràs de dol per fer d'un boig un innocent. Per fer d'un boig un innocent.
vosaltres, Ràdio és patrimoni.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paret seca que pot durar. Quantes jubiles de cossier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Equip de guàrdia, Pep Dia.
La generació alfa són els nascuts a partir del 2010 i que fan servir expressions tipus tum-tum-tum saur.
Consultant base de dades.
Si no saps què significa, cap problema, tenir la resposta.
Preparat l'àudio seleccionat.
I l'equip de xiu-xiu, també.
Play.
Jordi, abans de res, tu avui molt vens a explicar un concepte que volem que quedi clar per si el necessitem a sa vida.
Exacte, doncs vinc a explicar un concepte per entendre un poc millor en els infants d'avui en dia, la generació alfa, que li deim.
La generació alfa, qui són?
Són els que, com, són els que tenen edat nascudes del 2010, diria, 2010-2011 fins ara. És a dir, entre 0 i 14-15 anys, més o manco. I abans de començar, vos he de fer un petit test per saber què tal anau dels conceptes d'aquesta generació.
Fatal, ja t'ho dic.
Per tant, què significa tum-tum-tum sahur?
Ja aquesta la sé.
És una expressió tradicional d'Indonèsia. És només una combinació absurda de sons que no signifiquen res o és el nom d'un tronc amb un bat de béisbol.
Jo diria que és només una combinació absurda de sons i no significa absolutament res.
No és el nom d'un tronc, és el nom d'estronc amb un bat de béisbol.
Efectivament, és el nom d'un tronc amb un bat de béisbol.
Tum-tum-tum-saur.
Tum-tum-tum-saur. I ara entrarem un poc més en això, però avui vos duc això, una de les tendències més populars de 2025 i tota que ja està un poc passada de moda, o sigui, no està en el seu punt àlgid ara mateix, segueix sent molt conegut i de lo més popular entre els joves. Així que xerrarem dels brain rots italians. A veure...
De què xerram, Jordi?
Brain rots italians.
No estic entenent res.
Ara entenem, mira.
En el moment d'ahir, tun-tun-tun-tun-tun, sahur i brain rots italians.
Sí. No, ja. Exacte. Que no són el mateix.
A veure, anirem pas a pas. Pas a pas perquè mos entengui tot balears.
Exacte.
Els brain rots i brain rots italians són imatges fetes amb intel·ligència artificial, amb IA, que solen representar un personatge incoherent o surrealista.
Un personatge.
Un personatge. Per exemple, un tauró que du sabates, un cocodril avió, o un tassó de cafè que és un ninja.
Caputxina ballarina.
Exacte. O també hi ha un elefant cactus. Sí, és això. És una intel·ligència artificial que ha fet una imatge que combina dues coses que no tenen res a veure. Fins aquí, bé.
Sí, aquí arriba. En la nostra imaginació, aquí arriba.
Vale, idò... Aquesta imatge, a més, li afegeixen una veu per damunt, també generada amb intel·ligència artificial, que diu el nom del personatge amb accent italià.
d'acord.
Que és un nom ridícul i surrealista. Per exemple, el tauró amb sabates seria...
Tralalero, tralala.
Tralalero, tralala. El cocodril avió seria...
Bombardiro crocodilo.
O el tassó de cafè ninja seria...
Capu, capu, cappuccino assassino.
Cappuccino assassino, no?
D'acord. Això se suposa que fa gràcia.
Això se suposa... Això, sí, ara entrarem amb això, perquè se varen crear el 2023, però el 2025 varen explotar completament. Uh-huh. Una cosa tan simple que s'ha tornat un fenomen de masses absolut, i qualsevol infant i adolescent sap que és això. La paraula brain rot se tradueix literalment com a podridura cerebral.
No m'estranya.
És a dir, fa referència que en el fet de passar hores i hores mirant TikToks fins que tens el cervell completament fos. I arriba un punt on qualsevol tonteria te crida l'atenció i te fa gràcia, inclosos aquests brain rots, no? Aquestes podridures cerebrals.
Sí, perquè és un bon doi, aquest.
És un bon doi.
La veritat és que sí. Però entenc que enganxi.
Ara entrarem, però sí, té els seus motius. Però d'on neix exactament aquesta tendència? Ara ho descobrirem. Lo que pasó a ti te lo cuento. No creas que no dolió. Resulta que a principis de 2025 un usuari de TikTok va publicar una imatge generada per IA d'un tauró amb sabates esportives de marca. La imatge se va quedar allà i no va tenir repercussió. Uns dies més tard, un altre usuari va recuperar i va afegir un àudio amb veu italiana que deia tralalero tralala, i finalment un tercer usuari va agafar el vídeo del segon i ho va republicar. I el seu vídeo va acumular 17 milions de reproduccions, és a dir, va robar aquest contingut i va agafar un munt de visites i se va fer viral. I com passa sempre, les xarxes socials, a partir d'aquí, se va començar a copiar i repetir aquesta...
En diferents personatges i diferents noms italians.
Efectivament.
I tothom, hi, ha, 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 tothom... darrere.
Però un segon, Inés, tu realment no saps què és això, si no ho has vist mai.
Te promet?
No m'ho crec.
Que no.
Te venien pels Reis a les tendes.
Però tu t'apareix que jo pels Reis m'he passejat per tendes? Que no tens fills? Ni nebots.
Però qual que regala t'ho has fet.
No, segur
no,
que...
a generació alfa, que és el que mos explica en Jordi avui.
Segur que si la gent ho cerca, li sonarà. Qualque fotografia, qualque imatge, segur que vos sona.
Bé, i que han de cercar brain rot.
Brain rot. O tralalera.
Brain rot.
Brain rot.
Jo això ho sé perquè la meva cosina, petita, tot el dia estem amb això.
Idò, i vos, jo no tinc cap cosí petit ja.
Idò.
Tots són grans. I madurs. No n'han d'aquestes coses.
Te perds aquestes coses
perquè...
Desconnectes del món dels alfes.
És un fenomen molt gros i que fins i tot han començat a fer llistes oficials de qui són els brain rots oficials i els que serveixen i els que no.
Mare
fins i tot
meva.
Han fet llistes de classificació que voten els usuaris i tot és un poc surrealista, però aquí està sa gràcia.
Com per triar el millor.
Trien el millor, el preferit, potser qualcun fa un però no acaba d'agradar, per tant no el consideren com un brain rot oficial.
I
és com
el preferit qui és? Sidol és el tauró.
Clar, el tauró és l'original.
D'acord.
Sí, seria
que
xulo.
Que passa, de que rius?
Sidol.
Sidol.
Com ho he de
dir? No ho sé, és que no
sí,
sé.
Estaria entre en Tum Tum Sahur i entre l'Ero són com els dos un poc
què
més.
Què és en Tum Tum Sahur?
És...
El garrot.
És que m'ho he explicat en el principi, però...
Ah, per què... Ara he agafat lo del principi.
Per què se suposa que tot això és graciós per els gelots?
A veure. Qui sap on jo vull estar? Oh, eh, qui sap on jo vull quedar?
A veure, per internet, els creadors de contingut i divulgadors expliquen que aquest tipus d'humor funciona precisament perquè no exiges ni atenció ni esforç. Mm. És a dir, no és un acudit que s'hagi de captar. Només és repetició, so i sorpresa tot el temps.
Però és que no n'hi ha un acudit?
No res. Però clar, amb el cervell saturat,
sí,
amb tanta informació, és el que millor entra.
És a dir, avui en dia no se posen una sèrie per desconnectar, perquè és massa llarg, se posen un tauró en sabates que diu tralarero, tralala.
Exacte. I clar, tu tens el cervell tan saturat que al final arribes en això i ja te'n rius i te fa gràcia.
Clar, més, tu has arribat a riure,
jo. Jo no he arribat a riure, però jo no soc generació alfa.
A veure, però és un punt que és una cosa tan... un doi tan gros... que pots pensar, com és possible que això sigui tan famós?
Tu has rigut, tu, eh?
No t'ho diré que no. Perquè, bé, és igual. Són històries, no s'entén, no s'entén, no té ni cap ni peus.
No, no, no té ni cap ni peus.
És un mode absurd total.
Sí, està molt relacionat amb la alliberació de dopamina, que reforça el comportament aquest de seguir mirant i mirar vídeos d'això. I per això molts adolescents reconeixen que encara que no entenen exactament el que veuen, no poden deixar de mirar en entrar a l'alero, o sigui, se queden enganxats. I al final és això el que resumeix un poc l'humor de la generació alfa, que és el sense sentit absolut. O sigui, com menys lògica té, més graciós és. I clar, dins un món ple d'algoritmes, informació constant i saturació, l'humor se torna cada vegada més caòtic, més ràpid i més accessible per tothom. O sigui, qualsevol persona pot entendre un brain rot perquè en realitat no hi ha res a entendre. I això és precisament l'essència de tot aquest món. Nina, es fa una cara de...
Però és que no, això és superinteressant, perquè si l'humor és absurd, s'ha cultivat fa moltíssims anys, però d'altres maneres. Per exemple, en Quim Monzó he rigut moltíssim a un llibre, per exemple, que és El millor dels mons, que són històries, són contes curts de l'absurd, que jo m'aixapava amb aquell llibre, i això també...
Sí, veure, és absurd.
No se pot comparar entre l'Ara Tralala amb en Quim Monzó, però... també és una cosa semblant, que no té ni cap ni peus i t'expliquen aquestes coses i...
Sí, sí, sí. En aquest cas, ja, és absurd i és... S'ha absurduït a l'extrem. És caos, és caòtic.
És un tauró en sabates, que nom tralalero tralala en italià.
Ha, 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 ha.
I se baralla amb un tuntun sahur. I sí, això no tot s'entén gaire, però no té ni cap ni peus.
D'acord, ho has explicat molt bé, Jordi. Això te moll el cervell, te'l torna moll, ja està. Però més fins a quin punt s'ha fet famós això? És a dir, jo no ho coneixia. Segurament qualcú que mos estigui escoltant, vosaltres direu que no, però tampoc ho coneixia. De fet, 971-13-9900, si acabeu de descobrir aquest concepte i voleu opinar-ne, tralarelo tralarà, o ho coneixíeu, 971-13-9900, per opinar sobre... Fèiem equip amb nosaltres, per favor. Doneu-me suport amb això, perquè jo vull saber... No ho coneixia, els meus companys anant en fotut de joc.
No, mai.
No,
no,
que no, però que no és vera que és lo millor és una cosa que no t'has fixat perquè no sabies lo que era en el teu dia a dia, però que si ara et cercat, has vist les imatges, no deixaràs de veure. Això passa, no? Que descobreixes algo i ja no deixes de veure per tot.
Però és tan famós.
Sí, és tan famós que... si ho heu cercat, ho començareu a veure per tot. Camisetes, figuretes, clauers... menjar temàtic, fundes de mòbil, o sigui, aquests personatges són superfamosos. Fins i tot aquest gener, a Palma s'ha fet un espectacle en Estruï Teatre, que era un espectacle teatral on aquests personatges viuen una aventura, ballen cançons famoses d'internet
no
i interactuen amb el públic. És a dir, hi ha un espectacle que fa una gira per Espanya de gent disfressada d'aquests personatges i balla i fa un poc el show i tal. Clar, també té una explicació, això, de que hi hagi tant de merchandising i tal, i és que com aquests personatges estan generats amb intel·ligència artificial, no tenen uns drets d'autor clar. Això vol dir que qualsevol persona pot utilitzar aquestes figures i comercialitzar-les. Però, en el fons, el que ven no és només els personatges, sinó la broma aquesta compartida de jo també entenc aquesta tonteria i fas un poc de comunitat amb els altres, tot i que tampoc l'entenguis perquè, com hem dit, no hi ha res a entendre. I és això,
sí,
és un poc...
Sí, no, ja ho pot ben dir, que no has res a entendre.
És un poc aquesta participació global que ha fet que siguin un fenomen cultural espectacular. I per acabar, vos he preparat un petit joc on jo vos posaré un parell d'àudios de brain rots italians i m'heu de dir si és un brain rot real famós o un nom que m'he inventat jo i que he agafat i que he fet que se ja digui. Per tant, anem amb el primer.
La vaca Saturno Saturnita.
Això t'ho has inventat.
Aquest existeix.
La vaca Saturno Saturnita.
La vaca Saturno Saturnita.
No.
Uf, quin dois, com m'està agradant aquest joc.
Aquest existeix. La vaca Saturno Saturnita existeix i és una vaca amb... vaca Saturn, literalment.
És possible que
una
cada vegada...
Una vaca en forma de planeta.
Sí, bueno, no, la vaca té com un collar que són els Saturn, no?
Els anells.
Els anells de Saturn.
Molt bé.
Vinga.
Una altra, va.
Vinga, següent.
Cavallino Camarino.
Ah, que m'agrada.
Què crec que no existeix?
Aquest...
Hauria d'existir.
No existeix, Cavallino...
El podem fer nosaltres, o ja arriben tard?
No,
el podem fer, se pot fer, el que ara te l'han d'acceptar, no?
Uf, quina
els usuaris te l'han d'acceptar. Vinga, anem al tercer.
Xuxiuelo Picarello.
Oh,
Xixibuela Picarello, què?
Com seria Xixibuela Picarello? Seria només que nosaltres tres?
Seria un micròfon...
No vull ni pensar. Un micròfon amb auriculars...
I, no sé, en Xixibuela Picarello, a més de tenir un punt Picarello.
Un picarol.
No? Un picarol. Un micròfon amb un picarol, per exemple. Vinga, següent.
Lerili Larila.
Espero que no existeixi.
No existeix.
Aquesta existeix i és un elefant cactus.
Bueno, jo crec que la ràdio pública mereix bastant més que això que estan dient.
Estic
ara.
Absolutament. Mai no, havia estat tan d'acord
no, amb
tu. No,
però poden justificar dient que, és a dir, gran part de la població, els usuaris de TikTok, de Reels, Instagram, és la generació alfa, és a dir, entén tot aquell llenguatge no. I el Jordi divulga perquè la gent que no ho entengui ho pugui entendre.
Nosaltres estàvem fent aquí servei públic perquè sigueu conscients que aquest món se'n va a la merda.
Per un en Jordi és transportador de...
Sí,
i traductor.
Vos puc assegurar que si qualsevol lot menor de 14 anys que està jugant en això, els ha clavat tots i ho sap perfectament quin existeixen i quin no. I anem en sobre penúltim.
Ballerina, caputxina.
Aquest sí, l'has dit, sí. Per mi.
Aquest l'ha dit en Xavi abans.
Sí,
aquest existeix. Aquest seria un poc la parella d'en caputxino assassino, no?
Però...
Jo ho supos, no ho sé, però té pinta.
Vinga, darrere.
Vinga, anem a sobre darrere.
Tortuguita rapidita.
No.
M'agrada, però.
Com t'ho imagines, tortuguita?
Una tortugueta amb esportives.
I de nou, aquest tortuguita rapidita l'he tret jo, perquè m'ha fet gràcia el nom.
Molt bé, Jordi, entres perfectament. És a dir, que la ràdio ha de fidelitzar públic jove, per tant...
No,
bé,
està molt bé, perquè jo vos promet que no sabia que això era tan gros, ara ho entenc, però no ho et sé.
Xiu-xiu torna demà a la programació habitual, és a dir, de dilluns a divendres a les 8 del vespre.
IB3 Ràdio és història.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba,
sí.
Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. Equip de guàrdia. Pep Díaz.
I abans de tancar aquesta hora d'equip de guàrdia, escoltarem una mica de música.
Inici de recerca d'àudio.
I res millor que recórrer en el guateque musical de Tèntol.
Preparat l'àudio seleccionat.
Aquí tens un guateque de música francesa.
Play.
I avui, música francesa, que combinat amb un plat francès també pot ser mel, Cisco.
Així és, perquè aquest dia et celebram la Setmana Internacional de la Llengua Francesa i la Francofonia, i això ens servirà d'excusa per la nostra selecció musical d'avui. I començarem amb un dels grans noms del pop francès dels anys 60 i 70, i amb Stop au nom de l'amour, que en Claude François va adaptar l'energia del soul americà al públic francès amb un ritme enganxós que convida a ballar. Escolta-ho.
Je sais bien. Que je plus avec le feu, que je plus avec.
tu mema.
Pupé de Sir i Pupé de Son és una peça icònica del moviment Ye Ye, interpretada per Friends Gold. Aquesta cançó va guanyar el Festival d'Eurovisió l'any 1965, representant Luxemburg, escrita per Serge Gainsbourg, combina innocència...
Miquel, t'ha tocat tots els noms.
No, si ho ha fet a posta, en Xisco, ja ho sé. Jo l'he avisat que me poden ser fàcils, però... No m'ha fet cas. Igual que els programes sortim
no,
malament.
No, 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 són complicats, no, francesos.
Aquesta cançó combina innocència i crítica al món de la fama.
Chacun peut me voir. Je suis partout à la fois.
Quin temassos, eh, aquests francesos.
Aquesta és fantàstica.
La veritat que sí, però aquesta que diràs tu també.
Sí, amb les marionets, Christophe ens conta una història sobre relacions i manipulació emocional, amb una melodia delicada però profunda. És una mostra clara del pop francès més introspectiu dels anys 60.
Moi, je construis des marionettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. L'une d'entre elles est la plus belle. Elle sait bien dire papa, maman.
Quand... I ara canviem de registre amb una reina de la música disco europea. Dalida va triomfar internacionalment als anys 70 amb aquest tema vibrant, una oda a la llibertat i el desig de viure, al moment, a la pista de ball i a la vida en general. Que soni Monday, Tuesday, Laissez-moi danser, Deixeu-me ballar.
Moi, je vis d'amour et de danse. Je vis comme si j'étais en vacances. Je vis comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de rire. Je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser, laissez-moi.
Barbara és una de les grans figures de la chanson francès i Dicon Revendratu parla de l'absència i l'espera amb una sensibilitat única i una interpretació molt íntima.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois c'est le dernier voyage pour nos pères déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps tu verras je serai de retour. Le printemps c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère. Que le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà. Craque les feuilles mortes, brûle les feuilles.
Moment ara per actuar una balada romàntica molt coneguda que destaca per la seva senzillesa i emoció directa, dedicada a l'amor sincer. Canta Jo Dazan, un dels artistes més populars dels anys 70.
A toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être à moi, à tes mots tendres un peu artificiels, quelquefois, à toi,
la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent, à ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance.
I Gelem a morir és una de les cançons més famoses, una de les cançons d'amor més famoses de la música francesa. Francis Cabrel combina poesia i música amb una gran delicadesa. Està versionada en molts idiomes i continua sent un clàssic atemporal.
Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira, elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier, elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir, je l'aime à mourir.
Un altre dels grans noms de la chanson francesa, Charles Aznavour, amb Les Comédiens, publicada el 1962, ens transporta al món del teatre dels artistes ambulants, retratant amb sensibilitat la vida darrere l'escenari i la passió per actuar.
Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs.
I tancant ja la paradeta amb un toc més actual, Mika aporta una visió moderna internacional de la música en francès amb un estil fresc i optimista que connecta amb noves generacions. Que soni, c'est la vie.
C'est quoi le beau, c'est quoi le laid, c'est quoi le faux, c'est quoi le vrai? Qu'est-ce que tout ça vient faire ici? C'est quoi la mort, les vies d'avant? C'est quoi la pluie, quoi le beau temps? C'est quoi qui arrive droit devant? C'est quoi ce rite sur mon visage? Pourquoi elles viennent capter mon âge? Même si vieillir est un naufrage.
I de fins aquí aquesta música francesa fantàstica.
Vive la France!
Finalitza l'emergència d'emissió. Es desactiva l'equip de guàrdia.